13. Esports de fons. Benvinguts al programa dels Esports de Fons 13, el programa que repassa l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'atletisme i el trail running, on també trobareu consells de nutrició, material, psicologia i entrenament. Una producció de Ràdio Sabadell per a Ona Digital i Esport Ràdio i per la xarxa de ràdios locals de tot Catalunya. I qui som avui a la taula de 13? El Xavi Palaí, l'Aniol Riba, Llorenç Esteve, i comptarem la col·laboració especial de Joan Vall, de Divari, i a l'equip tècnic tindrem el Toni González. Soc l'Aleix Muñió i us convido els propers 30 minuts a que ens acompanyeu per repassar l'actualitat dels esports de fons i encomanar-vos-en la nostra passió. 13. Esports de fons. Què tindrem avui a 13? Un programa carregat d'actualitat esportiva i de consells per fer esport i triar els llibres de Sant Jordi. Repassarem l'actualitat del trail, repassarem l'actualitat del triatló, de l'atletisme, repassarem què són les clàssiques del ciclisme, sabrem per què serveixen i quins són els teixits per fer esport, i us donarem un ampli ventall de recomanacions per a aquest proper Sant Jordi. I ara que sabem què és el que tenim a taula, comencem. Entrenament, psicologia, competició... Tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13. Esports de fons.
Atletisme, amb Llorenç Esteve.
Bones, Aleix i companys de 13, encantat d'estar una vegada més a la taula del programa. Aquesta cap de setmana, diguéssim, que ens n'anem i viatgem conjuntament cap al País Valencià. Amb la ciutat de Burjassot i a la ciutat de Sagunto és on s'han disputat les curses més importants d'aquest cap de setmana i hem tingut dos grans campionats estatals. Per un costat comencem per Burjassot, on es donava la gran final del fons estatal, campionat d'Espanya de 10.000 metres en pista. Els millors atletes de la distància i alguns més especialistes d'altres proves com el 5.000 o la mitja marató prenien part de les 25 voltes a la pista. El desenllaç de la cursa ens va portar com a nou campió de 10.000 metres categoria masculina Antonio Badia, que amb un temps de 28 minuts i 13 segons revalida per quarta vegada el títol estatal. Aquest any l'acompanyaven en el podi els dos madrilenys Mohamed Ali Jelun i Iago Rojo, que arribaven en un sprint final per tancar el crono amb 28 minuts i 27 segons. En la categoria femenina, Trias Gebre, amb un temps de 31.55, s'adjudicava una àmplia victòria respecte a les seves compatriotes Maitani Melero i Núria Lugueros. La millor atleta catalana va ser la manresana Meritxell Soler, que amb un crono de 34 minuts 13 segons bat i millora el seu registre personal. En categoria masculina, el millor atleta català ha estat el jove promesa de Samantha Gelfen, que amb un registre impressionant de 28 minuts 30 segons amb tan sols 20 anys es col·locava en quarta posició absoluta. Gran projecció de futur l'atleta que entrena a les ordres de Maria Carbó a la ciutat de Vilafranca al Penedès. Pel que fa a l'altre gran esdeveniment del calendari nacional, el campionat d'Espanya de milla en ruta, disputat a Sagunto, on es va viure la festa, doncs en aquest cas, dels mig fundistes. Doncs bé, aquesta prova, que té una distància de 1.609 metres, una de les més antigues del calendari mundial, però que actualment només es manté en ruta, ens ha portat com a nous campions d'Espanya a Fernando Sainz, Víctor Ruiz i Eduardo Romero, que entraven en un sprint final molt apretat, tancant el cronòmetre en 4 minuts 15 segons, fet que implica anar a un ritme del 2.38, realment molt difícil de sostenir en el temps. En categoria femenina, Cristina Espejo, Solange Pereira, que fins ara era la gran campiona i dominadora de la distància, i Lucía Rodríguez es penjaven a les diferents medalles respectivament. Cristina va entrar amb un temps de 4 minuts i 52 segons, amb 2 segons d'avantatge sobre la gallega. En categoria masculina cal destacar que Raúl Celada era l'atleta que anava al capdavanter fins a falta 20 metres quan va caure a causa d'un encontre amb un atleta estranger que no comptava pel campionat. Desplaçant-nos un altre cop cap a Catalunya, hem de recordar que teníem la segona jornada de la Lliga Catalana de Clubs. Tal com vam explicar en l'edició anterior, aquesta competició persegueix trobar el millor club atlètic de Catalunya en la seva totalitat, totes les proves i en dos sexes. Amb aquesta segona jornada s'han definit els equips que disputaran la categoria reina, on recordem que es parteix de zero, és a dir, que el millor club classificat no gaudeix de cap privilegi respecte al vuitè i els que queden relegats a les categories més baixes. Després d'uns emocionants encontres a Lleida, Manresa, Santa Coloma de Gramenet, el Prat de Llobregat i Sant Celoni, els 8 millors clubs catalans són, i que lluitaran per tant pel títol en la gran final, són el Cornellà Atlètic, el Futbol Club Barcelona, l'Agrupació Atlètica Catalunya, l'ICS Hospitalet, l'Avinent Manresa, el Club Atlètic Igualada, la Unió Atlètica Lleida i la Joventut Atlètica Sabadell. El proper 5 de maig tindrem un nou campió català absolut per clubs.
Actualitat, agenda, consells, protagonistes, material, apassionats. Tots ells a 13, Esports de Fons.
Hola, sóc l'Aleix Muñoz i us vull proposar 3 llibres per aquest Sant Jordi. El primer d'ells és un llibre que ja va sortir fa uns quants anys, l'any 2015, El Corre per ser lliure, de la Núria Piques. Una història de la Núria que ens parla a través de la cursa Cavalls del Vent de com ha arribat fins a aquest punt. El va fer just el 2015. Per què us dic que us llegiu aquest llibre? Doncs perquè tot just fa ara un parell de setmanes la Núria Piques va treure el seu nou llibre, el Ara o Mai. Un llibre que ens parla també dels seus èxits esportius i dels seus fracassos també esportius. Un llibre que ens fa entendre a través d'una professional de l'esport del que, pel que correm, del que correm i fins un viatge interior del que estem buscant quan realitzem esports de fons. Aquest altre llibre que us estava dient, el Ara o Mai, és un llibre també fet per Columna Edicions i també el podeu trobar a totes les llibreries. I el tercer llibre que us vull recomanar és La Revolta de Santa Jordina, un llibre de David Fernández, un llibre d'empoderament femení, un llibre que lluita contra els estereotips de gènere i contra el que representa, que és l'heteropatriarcat. Un llibre d'il·lustracions que és vigent per les criatures i pels més grans, que val la pena d'una forma simpàtica repassar cap on anem i què és el que volem, i per guanyar i treure el nostre heroi o la nostra heroïna.
XIII. Esports de fons.
Avui a 13 volem parlar de les clàssiques del ciclisme. Avui volem parlar de pedals, volem parlar de bieles, volem parlar de bats, volem parlar de patiment en estat pur, volem parlar de màxim nivell i del que són les competicions dures del ciclisme. Les competicions que es duen al principi de primavera, final d'hivern, i que es desenvolupen al voltant de la zona de Bèlgica. Les clàssiques són les carreres de ciclisme en carretera d'un sol dia. La majoria d'elles es corren a l'Europa Occidental, França, Bèlgica i Itàlia, des de fa diverses dècades i fins i tot des del segle XIX. Diverses d'elles tenen lloc durant la primavera europea en els mesos de març i abril, per la qual cosa, en termes generals, se les sol dir les clàssiques de primavera. No està estrictament definit quan una carrera és una clàssica, tot i que se solen seguir certs criteris per determinar-ho. Algunes d'elles són la distància i la dificultat del perfil de la ruta. També es valora una llarga tradició i que els ciclistes de més renom en la història hagin guanyat la cursa. Un altre factor és l'entusiasme que hi hagin els espectadors al llarg de la carrera i la reputació dels ciclistes que hi participen. A més, la cursa ha de ser similar a any rere any, al mateix circuit, introduint relativament pocs canvis en el recorregut. En els últims anys, el terme monuments es refereix a les 5 clàssiques més prestigioses: la Milà-San Remo, el Tour de Flandes, la París-Roubaix, la Lieja-Bastogne-Lieja i el Giro de Llombardia. Aquestes són les més prestigioses en el seu tipus i la longitud d'aquestes carreres és superior a 240 quilòmetres, més de 6 hores de durada. Parlem ara dels monuments.
En el calendari ciclístic hi ha 5 clàssiques de gran prestigi i història que són denominades monuments. Són, com molt bé deia l'Aleix, la Milà-San Remo, a Itàlia, el Tour de Flandes, a Bèlgica, la París-Roubaix, a França, la Lieja-Bastogne-Lieja, a Bèlgica una altra vegada, i el Giro de Llombardia, a Itàlia. Aquestes carreres, a més de ser de les més antigues del calendari i estrenades abans de la Primera Guerra Mundial, es caracteritzen per la seva duresa, ja que totes superen llargament els 200 quilòmetres de recorregut, tot i que les dificultats en cadascuna són diferents. Eddy Merckx és el ciclista que més monuments ha guanyat, aconseguint la victòria en 19 ocasions.
Temporada de pavé.
mesos de març i abril de cada any, un seguit de curses clàssiques i semiclàssiques es corren a Bèlgica i al nord de França, a la regió de Flandes. Part del recorregut inclou transitar sobre llambordes, la qual cosa li afegeix una duresa extra a les mateixes. Sumat a això, a causa de l'època de l'any que es corren, fi de l'hivern i primavera, moltes vegades ho fan sota pluja. És anomenada comunament com a temporada pavé i comença l'últim cap de setmana de febrer o primer de març a Bèlgica amb la Omloop Het Nieuwsblad i finalitza tradicionalment amb la Paris-Roubaix a principis o mitjans d'abril, encara que tres dies després es corre la fletxa Brabançona, que també té alguns trams de duquins. Els trams de pavé es cataloguen de 1 a 5 estrelles, siguent 1 la més fàcil i 5 la més difícil. I la catalogació d'aquesta va en funció de la distància, l'estat del paviment i el desnivell.
Cal recordar que en tota aquesta zona hi ha associacions que es dediquen a conservar els trams de pavé que han passat dins del món ciclista a ser com un petit santuari del ciclisme i de totes les clàssiques. Clàssiques de Flandes. Dins de la temporada de pavé, aproximadament des de finals de març fins a mitjans d'abril, es corren quatre carreres que s'anomenen les Clàssiques de Flandes. La primera cursa a córrer és la Harelbeke i l'endemà passat es disputa la Gant Wevelgem. Una setmana després arriba el torn del Tour de Flandes i la setmana següent la Paris-Roubaix. Aquestes dues últimes sobresurten nítidament com a prestigi sobre la resta de curses sobre llambordes. La Paris-Roubaix, sobrenomenada l'Infern del Nord. 250 km de recorregut i gairebé 30 trams de pavé, entre ells el de Trué d'Arenberg, Mont-Saint-Pevel i Carrefour de l'Arbre, que sumen més de 50 km. Per la seva banda, el Tour de Flandes, a més de trams de pavé, compta en el seu recorregut amb els murs, pujades curtes però costerudes, tant sobre llambordes com asfalt. Els murs més famosos són Kappelmoor, el Kovenberg i el Paterberg. Altres carreres d'importància sobre llambordes són la Omloop Het Nieuwsblad, Kurne, Brussel·les Kurne, Nocker Koerse, a través de Flandes, i Groot Scheldeprix Vlaanderen.
L'Amstel Gold Race, als Països Baixos, la Fletxa Valona i la Lieja-Bastogne-Lieja, a Bèlgica, són les anomenades clàssiques de les Ardenes. Aquestes tres carreres es corren a finals d'abril, després d'acabar la temporada de pavé. Recorren els turons de les Ardenes i són famoses pels seus murs com el Kauberg i el Mur de Uy.
Semiclàssiques. Les anomenades semiclàssiques són altres carreres d'un dia, però de menor prestigi o popularitat que les clàssiques. Si esteu interessats en seguir les clàssiques o els monuments, ho podeu fer en directe a través del canal Eurosport 1 i Eurosport 2.
Trail running, ciclisme de muntanya, triatló, ciclisme en ruta, running, esquí de muntanya. Els esports de fons a 13, esports de fons.
Hola, sóc l'Aniol Riba, l'especialista de trail de 13. I avui no us porto una recomanació en forma de cursa, sinó que us porto una recomanació en forma de llibre. I és el llibre de la sueca Emily Forsberg. El llibre es titula Corre i viure i és un llibre ple de vitalitat, com la corredora sueca es planteja la vida, i ens parla no només de com afronta les carreres, sinó com afronta la vida en general i com això afecta les carreres. L'Emily, recordem, és la companya de vida del Kilian Jornet i viuen tots dos en una casa al Fjord noruec, que van tenir un fill, a una casa amb hortet, i en aquesta casa tan idíl·lica, al mig dels fiords noruecs, l'Emily hi cultiva aliments ecològics, té una dieta healthy i veu la vida de colors. Així doncs, l'Emily, amb la seva vitalitat, us l'encomanarà a vosaltres, si és que decidiu, llegir-lo. És un llibre editat per Columna Editorial i que podeu trobar per uns 21 euros de preu, que si el compreu per Sant Jordi potser tindrà un descompte i tot. Apa, a disfrutar la lectura.
13. Esports de fons.
I aquest canvi, aquest pas de l'hivern cap a la calor màxima també ens comporta que en funció de les hores del dia, hi ha dies que sembla, hi ha estones del dia que sembla que estiguem a l'hivern, hi ha estones que sembla que estiguem en ple estiu i estones que a la temperatura són 6 graus i la temperatura arriba als 20 graus al pic del migdia. Això vol dir que en funció de l'esport que fem i de l'hora que el fem, hem de triar bé què és el que ens posem. I qui és el millor que ens pot dir com ens hem de vestir i què és el que ens hem de posar? Doncs algú que coneix i l'han parit entremig de teixits. No sé si el van parir entremig de
teixits, que és el Joan Valls de Dibari, amic de la casa i amic de 13, que ens ve a il·luminar, a posar llum en aquesta cosa de, ostres, com m'he de vestir en funció del que faig i a l'hora que faig, just en aquesta època de l'any, que clar, des d'allò que veus algú al migdia amb pantalonets curts i samarreta tirants, al costat d'algú que va amb la jaqueta i el plomón d'encara a primera hora. Joan, com ho hem de fer això? Aviam, ens vens a parlar de què és el que hem de mirar a l'etiqueta i com ens hem de vestir en funció del que fem i de l'hora que ho fem. Aviam, explica'ns-ho.
Abans de res, hauré de solucionar aquest dilema d'entre teixits, perquè ho hauré de preguntar a veure si vaig néixer entre teixits. Però bueno.
Bueno, sí, però mica... hi ha la tradició familiar, sí,
sí,
clar.
Sí, clar. Això segur, això segur. Sí,
potser vas anar al Taulí o a l'Hospital General, però vas néixer... teixits estaven a prop.
Estaven molt a prop, sí. Segur. Bueno, una mica el problema que deies és aquest, no? que depèn de l'hora del dia que surts, és horrorós, perquè no saps si abrigar-te, si treure't, si al final llavors... El que intentem, sobretot aquesta època, és pues, fer bastanta capa seva, no? I el típic, no? Comences d'una manera, intentes abrigar-te una miqueta, però després vas traient. A veure, principalment, clar, intentes fer primera capa que sigui molt lleugera. Per què? Perquè si surts i com que no saps ben bé si farà fred, si farà calor, com serà, per tant, la primera capa, capa molt lleugera.
La primera capa és la que ens toca a la pell o exacte. La que està més en fora? Com
no, la primera capa és la que ens toca més a la pell. És la capa que va més propera al cos. Clar, aquesta capa és la que acostuma a ser doncs, la més lleugera, la més transpirable. Per exemple, aquesta època el millor és fer un teixit multifilament, vol dir que són capes construïdes entre elles molt filament. El que permet aquesta capa és que sigui elàstica, que sigui molt transpirable, que la humitat es reparteixi molt bé i transpiri molt bé, de manera que, clar, de seguida que faci calor pues, puguis portar allò només i amb allò vas molt fresc. Què passa? Que clar, és el que dius, surts, vale, sí, surts i surts al matí d'hora, per exemple, a mi m'agrada sortir al matí d'hora, doncs amb allò és prou, passes fred. Si parlem de córrer, el que recomanem és doncs, un teixit per a vent, una cosa molt lleugera, que res, que simplement que et tapi una mica d'aquest airet que es posa per tot el cos a primera hora i dius, hòstia... no ho suporto, no? Doncs la primera capa, el paravent aquest l'únic que fa és això, és parar una mica el cop.
És a dir, tindríem la primera capa i la segona capa que passaria a ser, per el que seria córrer, aquest tipus de paravent.
Exacte. Diferent si fem bici, per exemple, si fem bici passa el mateix, bàsicament al matí, si surts al matí d'hora pues, et pots trobar una mica més de fresqueta. Què et pots trobar? Pues, la primera capa igual, un teixit molt transpirable, multifilament, acostuma a ser més arrapat per un tema de la bici, pel tema de l'aire, de la fricció de l'aire, però després en lloc d'un paravent potser podem agafar un teixit amb falpat, el típic pèl que porta dintre, que com a segona capa t'abriga, i avui en dia hi ha teixits aquests, pues, clar, que són molt transpirables, que clar, et permeten sues i et permet transpirar tota la calor i tota la suor, i són molt agradables al tacte, són molt elàstics, són molt agradables.
És més calent.
És més calent, clar, clar, amb la bici vulguis o no, amb un teixit paravent segurament com a segona capa, com a sobre la samarreta perquè ens entenguem, potser no n'era prou. Per què? Pues perquè zones vagues et pots trobar que faci fresqueta. Diferent que sortim a migdia, perquè clar, a migdia pràcticament és que ja pot sortir l'estiu avui en dia. Avui, o sigui, un dia com avui, surts al migdia, clar, estem a 20-24 graus, clar, és estiu. Per tant, normalment ja surts
de curt.
Tot i així, que aquesta setmana jo vaig sortir amb bici i jo anava tot xulo, que sí, que ja estem a l'estiu. Sí, sí.
Però ja, no, si posem d'exemple aquest cap de setmana que han canviat l'hora, va haver-hi unes temperatures que per això dèiem que hi havia hagut bones marques al Campionat d'Espanya mitja marató, perquè tampoc és que fos allò, dius, ostres, es nota que potser les muntanyes estan avant, perquè aquí ve una aireta una miqueta fresqueta.
No, jo em considero calorós i de veritat que sortia amb el culot curt, i quan vaig sortir dic, saps què? I vaig fer això, portava una primera capa, una samarreta arrapada, però tenia intenció de sortir amb el paravent i prou, i no, i vaig haver de sortir amb una jaqueta...
Amb aquesta altra que ens és de filament, aquesta amb el palet aquest, amb
exacte,
el palet aquest.
Amb el perxat, i no em va sobrar...
Es diu perxat, això.
El perxat, sí, exacte, és el palet aquest que fa com més d'abric, per dir alguna cosa. Bueno, no em va sobrar res. Vull dir que llavors sí que a sobre portava un paravent d'extra, una mica d'extra per zones vagues que em protegeix una miqueta, però vull dir que no sobra res aquests dies, i ja no, l'avantatge és això, que si sobra pues, fem com una ceba, anem traient capes.
Què més?
Llavors, entre tipus de teixits d'aquests, clar, què passa? Ara, una cosa que no ha influït fins ara amb l'hivern, no ha influït tant, és el tema de la protecció solar. Hi ha teixits avui en dia que clar, quan comença molt la calor, acabes amb una samarreta màniga curta, pots buscar teixits, avui en dia un teixit d'un mínim de qualitat ja et porta una capa de protecció solar. Què passa? Que a l'estiu apreta molt el sol. Depèn de les hores que surt.
I hi ha gent que les va sense samarreta, però això és el pitjor.
Això és el pitjor, sí. Jo sempre recomano que la samarreta, és que les samarretes, ja et dic, la majoria amb un mínim de qualitat ja totes porten una protecció solar. I igualment, anar sense samarreta, la suor anirà reclamant. Bueno, per mi és molest, inclús. Per tant, una samarreta al final el que fa és absorbir la suor i transpirar. Per tant, no ha de molestar la samarreta.
Què és el que li hauríem de mirar en una etiqueta quan anem a buscar una samarreta d'aquest tipus? Què és el que hauríem de veure que posi?
Sobretot, a veure, clar, moltes vegades les etiquetes especifiquen filatures que moltes vegades tècnicament segurament tampoc
posarà polièster,
sí, bueno, totes segurament seran polièster, miqueta... exacte. El que passa que no té per què, o sigui, hi ha teixits elàstics que no porten elastant. Uh-huh. Aquests microfilaments que et deia, els multifilaments aquests, són teixits que no porten elastant, però alhora són elàstics. Per tant, inclús si no porten elastant, no té per què no ser elàstic. El que sí que seran, segurament, la majoria seran 100% polièster, i avui en dia ens hem de fixar, doncs, per exemple, en detalls acabats com els antibacterians. Els antibacterians són filatures que permeten que el teixit, un cop el rentis, elimini la mala olor que genera el polièster. Clar, els que surten molt es notaran que de seguida la roba els hi fa pudor. Pues aquest acabat t'allarga la vida una mica de la prenda.
Aumenta la durabilitat de la prenda, a no ser que tinguem una samarreta per cada dia i les anem llançant.
Exacte. Bueno,
cosa que seria poc sostenible.
Exacte. Sí, seria poc sostenible el polièster, i o estàs patrocinat o no. Tampoc surt massa a compte. No. I llavors, per exemple, per bany, que no hem parlat bany, però per exemple, un tema de bany pot ser un teixits PVT, que això no és que sigui ara concretament aquesta època, però
bueno, durant... qui entrena a piscina, sí, clar.
Qui entrena a piscina...
Que allà està en millors condicions, a no ser que entrena en una piscina descoberta, climatitzada, com la gent de Sabadell tenen, per
exacte,
exemple, o la gent del CAR, però...
Sí. No, però teixits avui en dia, pues, molt més resistents amb teixits de PVT, que se'n diu, que és un acabat que porta la pròpia licra, que el que fa és que sigui resistent al clor, perquè el clor al final matxaca els banyadors que dona gust, i són molt més resistents. Perden una mica d'elasticitat perquè no tenen potser tant retorn com podria ser una licra, però clar, guanyen molta més durabilitat. Sí. I què més? Bueno, bàsicament és això.
Bàsicament que la gent que es posi les peces del dret, que facin goig, que combinin molt,
i que la rentin
encara que tinguin el tractament antibacterià,
sí.
Aquest, però això sí que és un detallet que potser no teníem tant en compte de l'hora de pensar-ho, i que sí que és veritat que hi ha peces de roba que dius, ostres, aquesta, com és que ja va fent tant olor algunes vegades, i és precisament potser perquè no té aquests microfilaments.
Exacte.
Escolta'm, Joan, moltíssimes gràcies. Ens mirarem bé les etiquetes, això, ja ho sabeu. Sobretot, a part de mirar que és el polièster, a part de pensar en el tema de les capes, que alguna vegada el Joan ja ens n'havia parlat, de la primera, la segona i la tercera capa, i que en funció de l'hora del dia en què sortim, fixeu-vos-hi també amb aquests microfilaments antibacterians, que són la clau perquè qui teniu a casa i vosaltres mateixos pugueu respirar sa, i quan passeu pel costat d'algú també.
Home, si sortiu amb algun grupet, us ho agrairan, segur.
Us ho agrairan. Moltíssimes gràcies, fins la propera.
Gràcies a tu.
Entrenament, psicologia, competició, recuperació, nutrició, tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13. Esports de fons.
Hola, sóc el Llorenç Esteve, l'especialista d'atletisme de 13. La meva recomanació va per un llibre de creixement personal, un llibre de superació, que potser dieu no té res a veure amb atletisme, però ja us dic jo que es pot aplicar a qualsevol àmbit de la vida. El títol del llibre és El Guerrero Pacífico. Ens explica la vida de Dan Millman, un jove estudiant universitari campió mundial de salt de trampolí, que pateix una crisi intensa quan casualment es troba amb un empleat d'una benzinera que li canviarà la vida. Us cautivarà la sabidoria, l'humor i multitud de sorprenents qualitats d'aquest individu que us atraparan en les quasi 300 pàgines que té aquest llibre de l'editorial Sirio. El podeu trobar per un preu raonable d'entre 8 i 15 euros, per tant, no us el deixeu. És un llibre que realment necessitareu a la vostra biblioteca personal.
13. Esports de fons.
El microconsell d'en Marc Gorga.
El tema del que parlaré avui és un dels més complicats de fer entendre als amants de l'esport. I no és cap altre que el descans. Sempre es diu que el descans és la part més important de l'entrenament i que sense ell no hi ha millora. Quan entrenem, amb les ganes que tenim tots i totes de fer-ho bé i anar millorant, anem acumulant sessions, entrenaments, sense arribar a deixar que el cos es recuperi. I aquí és on apareixen dos conceptes molt importants. El sobreentrenament, que és això que comentàvem, d'entrenar i no parar mai, i la sobrecompensació. Aquest és l'aspecte clau. És on fa que es produeixin millores. Cada vegada que entrenem, estem sotmetent el cos a una sobrecàrrega, tant a nivell muscular com articular, cardiovascular, a tots els sistemes. Doncs bé, després de l'entrenament el cos es prepara pel següent. I què fa? Augmenta molts paràmetres, paràmetres musculars, neuronals, etc. De tal forma que en el proper entrenament hi hagi millor coordinació i eficiència de tots els sistemes, és a dir, més i millor resistència, més i millor força i més i millor velocitat. Si no descansem suficient temps, aquest fenomen de la sobrecompensació no es produeix i amb el pas del temps podem patir lesions o sensació de cansament. Però compte, perquè un descans massa llarg fa que el cos torni al seu estat inicial i tampoc aprofitaríem aquest concepte de sobrecompensació. Per tant, és molt important trobar el punt ideal, l'equilibri, per aconseguir els beneficis. El temps de descans, però, varia en funció de l'objectiu que perseguim. Per exemple, després d'un entrenament de capacitat aeròbica, necessitem entre 24 i 48 hores de descans, però per un de resistència anaeròbica, només entre 5 i 8 hores és suficient. I per un de força màxima, normalment hem d'arribar a les 72 hores de descans per aconseguir el fenomen de sobrecompensació. Així doncs, tothom a entrenar, però també a descansar.
Trail running, ciclisme de muntanya, triatló, ciclisme en ruta, running, esquí de muntanya. Els esports de fons a 13, esports de fons.
Hola, sóc en Xavi Palaí, especialista en esquimo de 13. I avui us vinc a proposar dos llibres per a esquí de muntanya. El primer s'anomena Training for the Uphill Athlete, una publicació que parla dels avantatges de combinar diferents disciplines esportives a l'hora de fer alta muntanya. Proposen un esport que encara no té nom i vindria a ser una mescla entre l'esquí de muntanya, córrer, l'escalada i l'alpinisme, tot en un. Mostra plans d'entrenament, recomanacions i consells per a la pràctica d'aquest esport, una autèntica joia de llibre. I la segona proposta s'anomena Guia d'esquí de muntanya, Aneto Possets, una autèntica joia de llibre de l'editorial Patagònia que podeu trobar a les vostres llibreries de proximitat per un preu de 30 euros. Si voleu conèixer totes les rutes d'esquí de muntanya de la zona dels Pirineus Aneto Possets, no dubteu en adquirir la guia d'esquí de muntanya escrita per Jordi Coromines, de l'editorial Verticualitat. A més, també trobareu consells de seguretat, totes les informacions referència a llaus i tot per un preu de 30 euros.
Tretze. Esports de fons.
Aquí el 13 d'avui. Ja sabeu un munt de llibres que podeu triar i regalar per aquest proper Sant Jordi. Ja sabeu per què les clàssiques se n'hi diuen clàssiques i per què els monuments se n'hi diuen monuments. Ja sabem quins són els teixits que hem de triar per vestir-nos per fer activitat. Recordeu que podeu seguir-nos i podeu escoltar totes les temporades de 13 a les nostres xarxes socials @13esportsdefons. 13 és el programa setmanal dels esports de fons, el programa que repassa l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'atletisme i el trail running, on també trobareu consells de nutrició, material, psicologia i entrenament, una producció de Ràdio Sabadell per a Ona Digital i Esport Ràdio i per tota la xarxa de ràdios locals. A l'equip tècnic de 13 d'avui hi havia el Toni González. Soc Les Muñó i espero que aprofiteu el que queda de Setmana Santa, que ho feu amb seguretat i amb molt de seny. Us esperem la setmana que ve per seguir gaudint dels esports de fons des dels micròfons de 13. Que tingueu un molt bon Sant Jordi!